Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Al Racó Solidari us presentem el projecte pilot Hikaya 2, cercle de relats contra les violències masclistes, en el qual han participat alumnes de quart d'ESO de dos instituts de Vilafranca, la Girada i el Milà i Fontanals. És un projecte que sorgeix de l'Equalmet, on participa el Servei d'Igualtat, Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca. Ens ajudaran a conèixer aquest projecte de cercle de relats contra les violències masclistes la Teresa Planes, que fa un dia més d'anfitriona d'aquest enclau. Ella és tècnica del Servei d'Igualtat, Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament Vilafranquí. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
I avui la Teresa ve molt ben acompanyada. Estem a petar en aquest estudi 1 de Ràdio Vilafranca perquè també ens acompanyen l'Andrea Negotei i la Martina Muñoz de l'Institut de la Girada. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
I la Lola Oliva i la Julia Cierto, de l'Institut Milà i Fontanals. Benvingudes.
Bon dia.
Acompanyades per les seves professores, la Clàudia Cols, de l'Institut de la Girada, i la Natàlia Litandra, del Milà i Fontanals. Benvingudes.
Bon dia.
Teresa, explica'ns, posa'ns una mica en antecedents, què és l'Equalmet, com sorgeix aquest projecte pilot de cercle de relats.
Aquest projecte, Equalmet, és una iniciativa liderada per la Diputació de Barcelona i IMADEL, que és l'Institut Marroquí pel Desenvolupament Local, que té per objectiu reforçar la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques al Marroc i a la Mediterrània. Concretament, això a Vilafranca es concreta en una cooperació directa des de Vilafranca amb la comuna de Saada, una ciutat que està a uns 30 minuts de Marràqueix.
Quan dius comuna, és sinònim de ciutat, de vila?
Sí, és sinònim de ciutat. En aquest projecte hi han participat concretament l'Institut, com tu has dit, de Milà i Fontanals i de la Girada, i l'Institut IF Alaitam de la comuna de Saada, que per cert vam anar a visitar quan vam ser-hi. Tot ha sigut a partir d'uns tallers sobre la prevenció de les violències digitals que han realitzat l'alumnat al quart d'ESO i tant amb l'alumnat com amb el claustre de professorat, i que van participar un total de 229 joves i 56 docents, i a partir d'aquí s'han fet la redacció de diferents relats sobre les violències masclistes centrat en l'àmbit digital aquest any. El llibre està format per 16 relats.
Sí, perquè això no ho hem dit, hem parlat d'un projecte fins ara,
clar,
però el projecte ha culminat amb un petit llibre,
exacte,
amb aquests relats, oi?
Clar, directament, exacte, amb un llibre format per aquests 16 relats, i porta el nom de Hikaya. Què vol dir Hikaya? Hikaya vol dir, és paraula en àrab. La Hikaya marroquina és una expressió narrativa oral que es transmet de forma oral, sobretot, des de fa mil anys, i que té una força molt important narrativa i que es fa bàsicament a la plaça de l'Afnà de Marràqueix.
És aquella famosa plaça, exacte, de Marràqueix, no?
Exacte. I bé, a partir d'aquí doncs, es van organitzar un intercanvi amb joves, al qual hi vam anar el dia del 5 al 7 de febrer, i quatre joves d'aquí a Vilafranca, d'aquests instituts que hem anomenat, van viatjar a Marràqueix i ens vam trobar amb joves de la ciutat de Saada, i a partir d'aquí està tot aquest treball d'intercanvi que vam presentar el llibre Hikaya 2 en aquesta trobada. Aquest és el resum del que és.
Per tant, hi ha un Hikaya 1. Té un antecedent,
sí,
aquest,
exacte,
projecte.
Sí, exacte. Fa un parell d'anys que es va fer aquest Hikaya 1, que es va treballar de manera molt diferent. El Milà i Fontanals hi va participar, i en aquesta primera edició hi va participar de l'Escola Montagut. I també es van fer un relat al voltant de les violències masclistes en l'àmbit molt més general, i també es va fer un llibret, un Hikaya, però bueno, era d'una altra temàtica, al voltant de les violències.
Quina proposta heu fet arribar aquest any als instituts per participar-hi?
La proposta era, a partir d'aquests tallers que comentaven sobre la prevenció de les violències digitals, a partir d'aquests tallers que van fer, va ser una miqueta el motiu pel qual hi era el punt de contacte per fer aquests relats. Tant nosaltres, des d'aquí a Vilafranca, com també a la ciutat de Saada, amb l'institut. vam parlar d'aquesta temàtica a través d'uns tallers, d'unes... Bueno, i va ser això el motiu, no?, pel qual es va fer, doncs, fer la redacció d'aquests relats.
És molt diferent l'Institut de Sada respecte als nostres, respecte al Milà, la Girada... Sí? Sí. Hi heu estat?
Sí, sí, vam fer...
Ah, doncs expliqueu.
El dia que vam fer els actes institucionals, en el qual vam fer taules rodones amb intercanvi d'impressions, no?, en el fet de la construcció d'aquests relats, quan va acabar aquesta primera part de la jornada, després vam fer visites a l'Institut, a l'Ajuntament, a diferents entitats locals, i ens va sobtar, no?, el fet de poder veure aquell centre que era enorme, amb una quantitat d'alumnat, que, clar, ens preguntem, quants alumnes sou vosaltres? Nosaltres, al Milà, uns 950, i allà parlaven de milers d'alumnes. Vull dir que...
Res a veure.
Res a veure, amb unes aules, amb una massificació important.
Nois i noies separats?
Penso que no.
Que no.
No, perquè allà, quan vam estar en la primera part del dia que vam conviure amb l'alumnat, hi havia nois i noies, sí, amb normalitat, com aquí a Catalunya.
Alguna de vosaltres quatre va participar a l'intercanvi, o si a Sada?
Sí.
Sí. Totes quatre. Ah, per això esteu aquí, perquè teniu l'experiència al complet. Sí. I quina impressió us vau endur d'aquesta realitat de Sada?
Bueno, primer de tot, quan van ells llegir el que havien escrit, va ser bastant impactant, a la manera com diferent a com ho havien fet naltros. Ells ho feien d'una manera molt més expressiva. I després vam poder dinar amb ells. I clar, vam estar totalment d'adolescents, de naltros, i vam poder parlar i compartir coses. I al final va estar molt bé, perquè vam veure com es relacionava amb naltros, no? I aquesta... diferència, o simplement amb el menjar. El que ells menjaven amb les mans, vam poder veure tot això, i al final després doncs, també ens van passar els contactes i vam poder estar parlant.
Quina altra impressió us vau endur?
Bueno, realment això, però que és, bueno, és un xoc perquè al final és bastant diferent, tant personal com es veu tot al global, potser. Són molts, també, i bueno, és molt diferent, però no sé. Que està xulo, també.
Sí, com dèiem, o sigui, la seva actuació... Tipo, nosaltres el que vam fer va ser més com llegir, perquè tampoc sabíem el que ells anaven a fer. I ells com que anaven amb la seva vestimenta com més tradicional i eren com més un teatre que haver de fer com una lectura més alta. Llavors, això sí que ens va impactar molt i van com cantar i tot això. I, clar, nosaltres no ens ho esperàvem i al mateix temps va ser com molt bonic i per ells va ser com molt, molt normal. No? I també la gastronomia i tot això és totalment diferent i clar, la seva forma com de fins i tot de com saludar-se, tipo nosaltres, potser per nosaltres és com el més normal com donar-se la mà, però allà ens van venir, ens van fer com dos petons i, ah no, tres, sí, hi havia gent que feia dos petons i hi havia gent que en feia tres, llavors va ser com també molt impactant.
Andrea.
Bueno, pues sí, la veritat és que va ser una molt bona experiència per mi i per totes, jo crec, perquè, a més, tant els alumnes com els adults d'allà eren molt acollidors i la veritat et senties com si estiguessis a casa, també, perquè et tractaven amb total normalitat.
Es van trencar alguns estereotips que potser teníeu sobre el Marroc i la cultura musulmana abans d'anar cap allà?
Bé, jo vaig anar una mica sense saber molt de ni on anàvem ben bé ni res. Però és això, a mi personalment que em va sobtar moltíssim, però que estereotips trencats, bueno, simplement és que és una realitat super diferent a la nostra.
Però en trobo... els contes es nota.
Sí.
La pressió de la família, del què diran, del bon nom.
Sí.
Totalment, era diferent al que estem, diguem, acostumats aquí. I llavors, clar, és un xoc impactant.
Això va ser la culminació d'aquest Hikaya 2, la visita a Sanaa, però abans a classe vau descobrir, suposo que és la Hikaya marroquina, que no devíeu conèixer, i vau crear aquests contes. A vegades a quatre mans, d'altres individualment, a vegades fins i tot a sis mans. Com va anar el procés?
Bueno, naltros ens va vindre perquè justament era un substitut de la Natàlia i ens va dir doncs, que havíem de fer com a format, com nota de classe, per així dir-ho, amb uns relats. Llavors, els pocs dies vam anar...
Vam tindre una xerrada sobre les violències digitals on se'ns va explicar tot el que podríem saber-ne, no?, per naltros després poder realitzar el relat.
Sí. I a tema nostre, justament ens ho vam fer una setmana que va sortir una cançó de la Rosalía, la de Bergen, crec que es diu, i que va sortir una tendència, no?, que parlava com de l'orquestra que t'acompanya diàriament, com si fos una mena d'ansietat. I el nostre relat es diu Que les Valquíries cantin el teu nom, que parla una mica d'això, de l'orquestra que portes sobre en aquest moment, doncs, quan sona, que seria com quan peta la noia, i doncs sona La cabalgata de les Valquíries, que justament és una cançó... Sí,
que l'hem treballat també a classe de música en altres anys.
A la història de la música, que vam fer un treball sobre Wagner i...
I també el coneixíem.
Sí.
Ens llegiu un fragment del conte, del relat?
Diu... Tots ells em miraven o dissimulaven sense moure ni un sol dit per ajudar-me, ni tan sols per disculpar-se. En alguna ocasió havien arribat a ser els meus amics. Potser ho havien estat de la mateixa manera que jo havia deixat de ser jo mateixa, per convertir-me en un maleït meme. En absolut, perquè en absolut pensava deixar-me vèncer. Jo que duia un drac dins meu i tota la força de les valquíries em revelaria i em tornaria a reconèixer en mi. Tota de carn i ossos, tota plena d'il·lusions i ganes de viure. Tot absolutament real. Irpalpable.
I en aquell moment, una veu de soprano es va aixecar per sobre de l'eixam de flautes, timbals i violins, i els va fer emmudir. Que les valquíries cantin el teu nom amb amor i fúria, perquè el sentim alçar-se des de les profunditats del més enllà.
Què li ha passat a aquesta noia?
Doncs aquesta noia era una noia normal i corrent, la Greta Cardona, li vam ficar de nom... I un dia s'aixecava, que tenia un examen de social, justament, i un dia, doncs, va arribar a la classe i les seves, bueno, unes fotos que va compartir amb la seva parella, doncs, que es van fer públiques, diria. I parla, doncs, de que això, que van una mica violar la seva intimitat
i el pes aquest de les valquíries, que és la cançó que al final sempre li va sonant al seu cap, representant com aquesta ansietat i el soroll aquest que quan estàs, bueno, quan tens al final aquest sentiment, no?, el fent representar la cançó com l'ansietat que ella sentia.
Una mica això.
Tenim un altre conte per compartir, sí? Llegim un fragment.
Vale. Els dies següents, alguns companys li van demanar perdó. Altres no van arribar a fer mai, però van aprendre que les bromes poden fer mal. Quan la Júlia va mirar el mòbil aquell dia, va notar que les notificacions ja no li feien por. Va comprendre que darrere d'una pantalla hi ha persones que poden fer mal, però també persones que poden canviar i fer les coses bé. La Júlia va somriure, aquesta vegada de veritat.
Ens expliques una miqueta què li passa a la Júlia?
La Júlia, doncs, és una noia que, doncs, va com tothom a classe, va a l'institut, té amics, i, doncs, és una noia molt artística. Li encanta, doncs, utilitzar colors, els seus dibuixos, i sempre està com somrient, no?
Això és molt Milà, no?
Sí. Llavors, el que li passa és que un dia, doncs, està a classe de matemàtiques i, doncs, no li agraden tant les matemàtiques. Llavors, doncs, algú li fa com una foto i li fan, doncs, un mem. Llavors, el que passa és que, esclar que sí, o sigui, els primers dies, doncs, tothom s'està rient perquè és com algú que fa gràcia, però és que com les bromes es van com cada cop fent com més pitjors, no? I, doncs, ella ja no somriu, perquè tothom s'està rient, ningú no li està fent costat, i, doncs, ella, doncs, ja no vol anar a classes, ja no vol ni dibuixar, i si dibuixa, doncs, ja no utilitza com colors tan vius, sinó com colors més foscos. O sigui, la meva idea, quan ho vaig escriure, era, doncs, que a través, doncs, com de la seva forma tan artística i forma de ser, doncs, es notés que el mal que ella estava fent, la estava afectant com molt més, o sigui, com de passar de ser com una noia molt riallera a ser com una noia com més tancada, com més apagada.
I tenim un altre conte, com es titula?
Es titula L'eco del silenci. I bueno, diu: encara avui em pregunto si podria haver fet alguna cosa, si hauria d'haver escrit, prou, però no ho vaig fer. Una nit, l'Olivia va publicar un últim missatge. Només volia que em deixéssiu en pau. Després, tot va desaparèixer. El seu compte, les seves publicacions, tot es va esborrar, però l'eco va quedar. L'endemà, el Biel feia veure que tot estava bé, però mai més va tornar a mencionar-la, com si mai hagués existit. Han passat mesos i el perfil de l'Olivia continua buit. De tant en tant, hi entro a donar una ullada, com si busqués alguna senyal de que indiqui que tot va ser real. Però només hi ha silenci, com una habitació on mai més no he entrat.
Què li passa a l'Olivia?
Bueno, doncs l'Olivia és una noia, un institut, que de sobte, un dia, doncs, la gent comença a fer-li vídeos d'amagat, coses així, memes, gràcies, i doncs això a l'Olivia no li senta molt bé, i al principi es va aguantar tot això, però va haver un dia que va dir, pareu, i des d'aquest dia, doncs, tot va anar pujant, va anar pitjor, i un dia va desaparèixer aquesta noia. Va dir que només volia que la deixessin en pau, va borrar tots els seus comptes, les seves publicacions, com tot d'ella, no la vam tornar a veure i tothom va fer com si res. Però, i per això es diu l'eco, perquè va quedar com una cosa que ningú sap on va anar aquesta noia. I per això es diu l'eco del silenci, perquè va quedar tot en silenci.
En els contes hi ha elements en comú, surt el paper, el rol que juguen els suposats amics, com reaccionen quan passa una cosa d'aquestes, la qüestió del perdó, si es demana perdó o no es demana perdó. No sé si heu trobat algun nexe en comú.
Bé, doncs potser sí, però ha sigut bastant inconscient. De fet, ens van explicar que en un relat vostre de l'Institut de la Girada, un relat estava més enfocat des del punt de vista de l'agressor, potser. Però justament els nostres quatre, doncs, ha sigut... Bueno, no ha estat ni pactat ni res semblant, però...
Totes les protagonistes femenines.
En aquest
cas, sí. En el nostre cas, sí.
I a l'hora de crear aquests hikayes, aquests relats, us heu inspirat en casos que coneixeu? Heu passat per alguna situació d'aquestes? És pura fantasia? Com ha anat?
Sí, nosaltres no. Potser més en la idea de la xerrada, no? Els exemples que ens van posar... Tot això al final ens va fer una idea de totes les possibilitats que podien patir, no? Amb les violències digitals. I llavors d'allà vam agafar la idea del que podia ser el nostre relat.
Jo sí que em vaig enfocar més com en coses que vaig passar, més en el tema de les emocions, a l'hora d'haver de deixar-ho com en un paper, en una història, perquè sóc una persona que, òbviament, o sigui, sóc una persona com molt sentimental, i ara ens volia deixar clar, doncs, que les coses ens afecten, i, doncs, per exemple, com no tens ja com ganes de fer les coses com les fas sempre, només per unes accions d'unes persones, i també ho vaig deixar com a la meva història, hi ha, doncs, una noia que sí que acaba parlant amb un professor, perquè quan a mi em va passar alguna cosa, doncs no em va passar. I és com que vols deixar com aquella cosa que t'hagués agradat, com si sí hagués pogut passar en algun moment, no?
Fer-ho millor, no?
Sí.
Sobre paper?
Com intentar donar una segona oportunitat, un altre punt de vista d'algú que t'hagués agradat que passés, doncs va ser algo que em vaig voler deixar com molt a la història.
Bueno, jo sí, em vaig inspirar en casos del meu entorn, perquè al final hi ha que saber que aquestes coses passen, i passen cada dia. Llavors, bueno, doncs, tu vius i veus aquestes coses. Llavors, per això jo he fet, doncs, una inspiració del meu entorn, també, i del que he viscut.
Després de fer tot aquest treball amb Hikaya 2, sou més conscients de les violències masclistes
totalment.
Digitals que abans?
Totalment.
Sí, ajudat.
Una experiència total. Sí, sí.
Jo crec que abans potser que es veia, però no ho acabàvem potser d'identificar de la manera que ara sabem ficar-li nom i paraules al que veiem. I abans potser no ho veiem normal, però sabíem que era algo, però tampoc no sabíem ben bé...
Com gestionar-ho o quin nom posar-li.
Sí.
I ara, al final, és que ha estat un aprenentatge que hem pogut realitzar, i no només naltros, sinó també tots els companys de la classe.
ha sigut un exercici, no?, de veure que al dia a dia això passa un cop surten de les aules, en les quals normalment els dispositius no es poden utilitzar, però fora d'aquí aquests casos estan vigents i la consciència que pren l'alumnat amb aquesta formació i portar-ho sobre paper, jo crec que ha sigut un exercici molt bo i molt enriquidor per tot el nivell de quart que ha participat en aquest projecte. Estem realment molt contentes des dels centres i esperem que se'ns continuïn plantejant aquests projectes. Això la Teresa ja ho sap, que esperem un Hikaya 3 per millorar, a veure què ens podem plantejar per treballar amb l'alumnat, perquè al final jo crec que aquí hem guanyat tots molt, identificar les violències, posar el nom a aquestes violències i que ells aprenguin també a demanar ajuda quan això està passant, o a ells mateixos o a algú del seu voltant, perquè al final hem de prevenir i hem de intentar que això no passi.
Clar, perquè tot l'alumnat ha fet un relat, no? Tots els alumnes que van participar van fer cadascuna o a dues mans, a quatre mans, a sis
Correcte.
Mans, o a partir d'una tria que vau fer cada centre.
Exacte. Com que el professorat també va rebre la formació, després una petita comissió, en el cas del Milà, vam llegir tots els textos i també era un treball de classe que tenia la seva part de puntuació i tal. Però es van puntuar i els relats més ben construïts són els que es van publicar finalment al llibre. I elles, com a representants, no, diguéssim, de tot l'alumnat...
De tot l'alumnat.
Van poder gaudir d'aquest intercanvi amb la comuna de Saada, que realment va ser preciós i ens vam sentir acollides com a casa. I totalment una experiència per repetir.
Doncs aprofitant aquests micros, Andrea, Martina, Lola i Júlia, què voldríeu compartir o quin missatge o quina reflexió voldríeu fer a famílies, a companyes, fruit de l'experiència?
Bé, no està molt pensat, però...
És igual.
Jo crec que, bueno, que hem tingut molta sort i crec que som molt conscients de la sort que hem tingut d'anar fins allà i el llibre i el... Bueno, i tot això, però tema potser reflexió és, bueno, que no som, jo crec que molt conscients, però tenim molta sort de ser on som, de ser amb qui som i de tindre, doncs, tantes iniciatives potser així. I, bueno, com a mínim jo estic supercontenta d'haver format part i, bueno, que cada cop potser sóc més conscient, també tinc 15 anys i això suposo que també que afecta, però crec que m'ha servit molt per créixer tant, potser com a persona una mica també. Que em marcarà i això, pues, no sé, és molt xulo.
També l'edat amb la que estem, que al final són coses que ens poden passar totalment i són coses que passen i llavors que se'ns hagi conscienciat i que nosaltres, a més, haguem pogut viure aquesta experiència i que t'hi poses més en... que no ho veus tant des de fora, sinó que dius, uau, realment és una cosa que ens ha impactat i que ha estat molt bé i hem pogut gaudir i emportar-nos a l'aprenentatge.
Bueno, la veritat, primer de tot, com superagraïdes pel fet de, doncs, haver pogut com veure una nova cultura, com tradicions, i també doncs, com la gent és allà, no? Perquè no sempre es té aquesta oportunitat. I, òbviament, doncs, també pel fet de, amb aquests contes, doncs, poder com deixar més clar que aquestes coses sí que passen, perquè doncs, sempre hi ha... com la gent que acaba pensant, bueno, és que això a mi no em passarà, i pensar com, bueno, em sap bastant greu per aquella persona, i ja està, o sigui, com pensar que mai li passarà a ningú del seu entorn, fins que, doncs, sí que acaba passant, i...
Breument, Andrea, que estem ja fora de temps.
Perdó, doncs això, que per donar com més visibilitat.
Pues res, això, que jo també estic molt agraïda per aquesta oportunitat, perquè mai hagués imaginat que per escriure un relat i conscienciar la gent, doncs, pogués tindre aquesta oportunitat de conèixer una nova cultura i veure com viuen allà i com són aquestes coses a un altre lloc. I, sí, res més a dir.
Moltes gràcies, agraïda que hàgiu compartit l'experiència amb nosaltres a través dels micros de Ràdio Vilafranca. Molta sort. Adéu.
Gràcies.
Gràcies.
We'll be right back. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 12:45. El CAT 112 rep gairebé 35.000 trucades operatives des de l'Alt Penedès durant el 2025, amb un pic destacat per la dana del 12 de juliol. La directora del CAT 112, Irene Fornós, acompanyada pel delegat del govern al Penedès, Lluís Valls, ha presentat aquest dimecres al migdia al Centre Àgora el balanç de l'activitat del telèfon d'emergència 112 de l'any 2025. Fornós ha ofert també les dades de la Vegueria Penedès, amb 162.772 trucades operatives, un 5,4% més que l'any 2024, i dos episodis especialment rellevants: les pluges torrencials del 12 de juliol i la revetlla de Sant Joan, però també l'apagada elèctrica del 28 d'abril, el núvol tòxic per l'incendi en una indústria a Vilanova el 10 de maig o l'incendi forestal a la Serreta el 6 de juliol. El 12 de juliol va ser el dia que més trucades va gestionar el 112 per emergències a la Vegueria, arribant a les 1.749 trucades operatives. D'aquestes, 905 es van relacionar amb l'episodi de pluges intenses que va tenir lloc aquell dia, sent meteorologia la tipologia majoritària d'emergències. En reunió celebrada aquest diumenge, l'Assemblea General de Socis de l'Associació de Propietaris de Can Trabal va ratificar la gestió de la Junta de l'entitat, aprovant amb més del 90% dels vots favorables dels assistents els punts que es portaven a votació. Així ho ha resumit el propi president de l'entitat, Agustín Montero. Així, es van apropar a l'acte de la reunió anterior l'exercici dels anys 2023, 24 i 25 i els pressupostos del 25 i 26. L'associació va demanar a l'Ajuntament que recepcionés i passés a ser municipal la piscina i el local social. El govern municipal exposava que ara no era assumible perquè hi ha altres prioritats a la urbanització. Notable participació del Club Rítmica Sant Sadurní a la segona edició del Trofeu al Penedès, celebrat el passat dissabte al Pavelló Nou de la Gamba. La cita va reunir més de 700 gimnastes d'una cinquantena de clubs que van competir en la modalitat individual i de conjunts, tant a nivell base federat com escolar. El Club Rítmica Sant Sadurní va obtenir una segona posició del conjunt infantil i la tercera plaça en els conjunts Alaví i Prebenjamí. Es borren les pintades vandàliques de la confraria de pescadors de Calafell. L'Ajuntament recorda que l'edifici està catalogat i que aquestes pintades són un delicte contra el patrimoni. L'Ajuntament de Calafell ha esborrat les pintades que algunes persones havien fet a les parets de la confraria de pescadors. El consistori recorda que es tracta d'un edifici catalogat i que fer pintades a les seves façanes és una acció contra el patrimoni que està considerada com a delicte. No és la primera vegada que apareixen pintades de caràcter vandàlic en elements del patrimoni històric, com el castell o l'ermita de Sant Miquel de Segur.
Penedès en xarxa.
Esteu disposats a passar una bona estona tot aprenent cosetes sobre la cultura vitivinícola? Doncs heu arribat al lloc adequat, el de Vinyes i Vins, que lidera el Víctor Cornejo quinzenalment al Penedès en xarxa. Víctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens proposes? Sí,
doncs, mira, una miqueta... Vaig a fer una mica d'informació de servei.
Fantàstic.
De vegades, aquells dies, aquells capítols, no?, que diem, vinga, va, no anem potser tant a la profunditat, sinó anem una mica a l'ocotidianitat, que, a més, és una cosa que ja saps que sempre em porto la meva experiència personal, a veure què puc explicar sobre tot això. Supermercat. Vins de supermercat...
Anem al súper avui?
Anem al súper, anem al súper.
A comprar?
Anem al súper, perquè al final optem la majoria de persones s'opta pel supermercat. A més, no, hi ha unes recents dades, no, del baròmetre del consum del vi català, no, en el qual que en realitat la majoria de catalans comprem el vi al súper. No?
Sí, el canal hostaleria...
punxa una miqueta, sí, i el canal del supermercat es consolida, tot i que estan pendents també de disposar d'unes dades que no es tenen, que són les de botiga especialitzada i la venda directa en celler.
Això mateix.
Tant l'Incavi com el baròmetre estan treballant plegats, ens explicaven, per aconseguir aquestes xifres, perquè també canvien una mica la radiografia.
Clar, clar, per veure la percepció tenim com molt fàcil, però aquesta és una mica més difícil, més complicada, no? Sobretot quan tenim botiga petita, no? I el fet que tampoc no hi ha hagut un estudi, no hi ha una enquesta, o no hi ha allò, la relació exactament, no?, d'on ve el producte. Però igualment, jo sempre instaré allà on hi hagi una bona vinoteca, on hi hagi una botiga especialitzada, doncs que hi aneu, sobretot si aneu a comprar un producte especial, no? O dieu, ostres, aquest diumenge tinc això, o aquest dissabte em passa l'altre, no?
Doncs clar, perquè tens el prescriptor a mà. Vull això, mateix. Necessito això,
això
menjarem
mateix.
Això, què hi poso, no?
Això mateix, això mateix.
Això al súper no ho tens.
No ho tenim. Llavors és una mica com anar a cegues. Jo l'altre dia passejant per un lineal de supermercat, no patrocina ningú, però és l'Esclat, d'acord? No, perquè cada supermercat també té la seva filosofia en referència als vins. Sabeu que aquelles grans marques, sobretot estrangeres, i que tenen producte, diguéssim, d'aquí, al final van, els hi fan el vi per ells, amb una marca en concret. Vale? Estem parlant d'Aldis, no? o de Lidl's, en la qual les marques que hi ha allà no són marques de cellers, són marques que se'ls hi fa directament, allò que se'n diu por para, no? O sigui, en la qual diuen, fes-me tants palets d'això cada any amb aquesta
blanc
marca,
sec,
un blanc sec, i que sigui tal, i que sigui d'aquesta manera.
Però sí que són llocs on fer troballes de vius,
cosetes
vins d'altres continents.
Això mateix, perquè potser és els llocs amb els quals tens tot això i dius, ostres, aquest vi alemany, australià, no? I tenen, però igualment són les seves marques d'aquells diferents països, però també és una manera també de referència. Però lineal, diguéssim, més nostrat, no? A més, té una molt bona selecció
ben nodrit.
Vins, ben nodrit, en quant a quantitat i en quant a també el que és, una cosa que em va sorprendre, qualitat. Jo crec que podem anar a buscar cosetes xules, no?, que estan aquí dins. Ara, a veure, quan ens posicionem davant de vaig a comprar el vi per aquest cap de setmana, no?, i el compraré al supermercat, ja que estic fent la compra de tota la resta, ja ha passat per la carnisseria, ja ha passat per tot arreu, i dic, vinga, va, anem, que a més està col·locat gairebé cap a sortir, si us adonem, si està sortint ja abans de passar per caixa, ja anem a posar el vi, ens hem de relaxar.
I a més, és agradable de recórrer,
sí,
respira,
això
està ben organitzat.
Sí, ens hem de relaxar una miqueta i no anar amb presses. No anar amb presses. Quines són les coses que passen que de vegades, quan anem amb presses, errem, o que podem errar? Triar per l'etiqueta, aquesta és una, aquella etiqueta vistosa, aquella etiqueta cridanera, no? L'altra és el preu, evidentment, o sigui, al final també diu, vinga, va, anem. Sabeu que el supermercat està organitzat en que el de sota és el més barat i el de dalt el més car. Per tant, els que tenim els ulls, vale? Seria la franja dels ulls seria la més consumida, però també la que al final és en el marge on ens movem gairebé tots. I després, perquè sigui d'oferta, hem de mirar bé quina és l'oferta que ens fan. No? Ostres, 2x1, no? D'aquest, com que veurem molt, l'altre dia parlant de calçotada, potser aquests anirien cap aquí, vale? Cap a que les calçotades han de ser una miqueta més pensades, com vam dir en el seu programa, no? I de vegades, si no en sabem gaire, acaba sent una loteria si només anem pensant en aquestes coses, no? Perquè al final molts cellers o moltes marques, ja no parlo de cellers, parlo de marques, busquen una etiqueta cridanera per això mateix, de dir, ostres, la cridanera, no?
Per destacar.
Ostres, que guai, no? Aquestes no sé quantos, no? Algunes com molt cridaneres perquè sigui per un grup d'amics, no? Hi ha algunes marques, alguns noms,
no?
Els noms així, no sé quantos, mullar calces, no sé quantes cosetes d'aquestes, no? Que dius, a veure, no? El vino de mi suegra, coses d'aquestes, no? Busquen aquests noms perquè sigui cridaner i sigui allò. Però al final, el important és el producte de dins. Hem d'anar a fixar-nos una miqueta.
Hem de deixar de banda totes aquestes qüestions de màrqueting que estan molt ben treballades.
Sí, això mateix. O sigui, hem de ser conscients que allò és purament màrqueting. Per tant, com ens encarem? Diem, hem de pensar una miqueta. Qui tenim? Tenim un sopar informal amb els amics, tenim un dinar a casa amb carn, o tenim una barbacoa, no? O és un aperitiu, no? Hem de pensar una miqueta així. Clar, ja ho hem dit moltes vegades, no és el mateix un vi fresquet per picar alguna cosa, el vi pel rostit, no? Són cosetes que són diferents, no? Per tant, hem de filtrar una miqueta aquí, hem de pensar una miqueta. Per això dic, hem de relaxar-nos abans de comprar. Recomanacions que hem fet sempre nosaltres des d'aquí, aperitius, doncs anem a vins blancs, frescos, o en un escumós, que sabeu que no falla mai.
Bombolla Ale, sempre, no?
Bombolla sempre, estarem, que a més, hi ha molt bona selecció de bombolles en aquest supermercat, eh? O sigui, això s'ha de dir, o sigui, bombolles, a veure, de la filera de baix, no? D'acord? Aneu a la Gava Mitja i una miqueta
de
més cap
amunt.
N'hi ha fins i tot d'escumosos que tenen la xapeta aquella protectora de l'arma, vale? Per tant, hi ha cosetes que estan bé i que alguna bona representació de cellers, per exemple, Corpinat, que estan allà i estan en pany i clau, eh? O sigui, estan allà tancadets.
Fixeu-vos en aquests.
Ah, si és que també us ho permet el pressupost.
Si vols quedar bé, clar.
Sí, però igualment a supermercat potser jo n'aniria cap aquí. Aquí no? Sí que aniria cap a botiga especialitzada si és que vols portar un bon escumós. Més que res, perquè després ho comentaré tot això, eh? L'altre, plats lleugers, doncs allò, vins frescos, això ho sabeu, no? I plats més potents, doncs alguna cosa amb més cos. Cosetes a tenir en compte. Primer, mirarem l'etiqueta, però jo crec que hem de mirar la contraetiqueta. Vale? Anem a aquesta gamma, diguéssim, dels del mig, vale? Dels del mig, diguéssim, baldes, que ens queden des de la cintura cap amunt, no? Anem a mirar aquí, blancs, negres, rosats, estan organitzats d'aquesta manera, i després allà mirem, a veure, i mirem la contraetiqueta.
Agafem l'ampolla i la girem.
Girant-la sabrem si té DO, quina DO és, no? I després, alguns les marques les reconeixereu, les sabreu, el nom us sonaran, no? Però d'altres no us sonaran. Jo crec que hem de mirar també primer la DO i després, possiblement, allà a on s'ha fet. O sigui, surt el poblet, normalment, surt allà, no? El domicili fiscal, com a mínim, de qui ho fa. Per què vull això? Perquè encara que anem a supermercat i que, a més, diem, bueno, potser això ens agrada més, menys, la denominació d'origen sempre és una bona entrada en quant a qualitat, vale? I, per tant, són denominacions d'origen que potser o que poden ser reconegudes o altres que coneixem poc, però que estiguin allà. I l'altra és optar, evident, per aleshores des de la zona. Vale? Aquests supermercats, i la majoria, sempre tenen acords amb les DOs de la zona en la qual hi ha més vi d'aquella zona allà, no? Representada allà. Per tant, ho hem de tenir molt en compte. Evidentment, si estem aquí, doncs bé, girem DO Penedès, d'acord? Anem a mirar. O si no, per proximitat, eh? Al final, vi català. Justament, no ha pagat ningú aquesta patrocini, verdad? Però justament tenen la marca Kilòmetre Zero, que KM0 de color verd, no? A la qual t'assenyalen quins són els vins catalans, per exemple. O et posen la bandereta, la senyera, amb molts vins, perquè diguis, és vi català.
Sí,
no?
Sempre final, cuiden aquest aspecte de aquest diferenciar aspecte, el producte català.
I llavors tu ja de seguida, només posicionar-te a banda lineal, ja saps, són aquests, no? Jo us recomano, evidentment, que aneu a mirar aquests. Aquests
sempre.
Són els primers, anem a mirar aquests. Ara, després, mirem l'etiqueta, mirem la contraetiqueta, d'acord? I després mirem si l'ampolla té escrites les varietats on aquí anem una miqueta més enllà. Qui escrigui les varietats voldrà donar una informació per a aquella persona que més o menys ja va una mica més dirigida, que ja diu, ostres, això és merlot, això és xarel·lo, no? Ostres, això és chardonnay, ostres, això és moscat, jo sé que m'agrada el moscat, o a veure què tal, com està aquest, no? Com està l'altre, no? Hem de tenir també en compte una coseta que també han fet molt bé, moltes vegades hi ha unes descripcions a sota, i et posen, vi afruitat, vi molt floral, o vi sec, no? I a més ja et diuen, adient per un rostit, adient per, no? O sigui, està bé que aquestes direccions perquè no hi ha ningú que ens ajudi. Per tant,
estem
aquesta...
Sols.
Deixem-nos guiar també per aquesta senyal. Per tant, mirem-ho. L'altre, dins d'aquesta gamma, vale? Aquí m'he deixat una coseta, perquè primer també hem de mirar el preu, o sigui, depenent si la balda de la cintura o la balda que està per damunt del nostre cap, no? I direm, ostres, a on estem? Hi ha unes gammes de preus que van des dels 7 fins als 15 euros, que jo crec que ens hem de moure aquí.
Hi ha prou varietat.
Sí. Ens hem de moure aquí més que res per, també, per l'altra cosa que també hem parlat moltes vegades, responsabilitat. Aquells vins que estan per sota dels 5 euros, i més a l'idea del supermercat, no tens idea de quan li han pagat al productor, al proveïdor, o aquí hi ha molts intermediaris, sapigueu, ho sabeu, no? Per tant, hem de tenir en compte tot això. Una miqueta d'ètica, també. L'ètica també està en el...
Demanes molt, Víctor.
Com consumim, jo, per això dic, ens hem de relaxar, vale? Però són cosetes, una miqueta d'ètica, també, aquí. Són les recomanacions que faig, eh? O sigui, aquí tant, la segueix, la segueix qui pot, eh? Però igualment, adonem-nos que si el vi és, per exemple, per sobre dels 15, ja se'n va més car, no? Acostumen a ser uns productes que potser no tenen tanta rotació. Aquí és el que us deia abans del tema també dels escumosos. Escumosos,
que si vols gastar, millor, que
millor anar a botiga especialitzada, perquè saps que la rotació allà és més àmplia, i després, per altra banda, hi ha una cura en quant a temperatura, la il·luminació, són totes les coses que condicionen també el que és l'evolució del vi, i després també condicionen la seva conservació. Això és molt important.
I el tracte, de tu a tu.
Això mateix.
Si sorgeix qualsevol cosa...
Doncs pots anar a reclamar i dir, escolta, que m'ha sortit picat, no? Que pot ser, m'ha sortit amb suro, no? Coses d'aquestes, no? Per tant, en el supermercat no ens arrisquem. És una cosa més també de risc, i a més, no arrisquem la butxaca, no? El que diguéssim, que estem 7 euros en un vi que al final ens ha sortit d'aquesta manera, doncs no hi ha a reclamar, o potser no es notarà de segons com, com està el vi, no? Per tant, 7-15 euros, jo crec que és la gamma, és la... i a més, jo crec que és la majoria de gent ja està avesada a saber que s'han de gastar a tot això. Dèiem el tema aquest, també, de la contraetiqueta, l'origen, vale? La varietat de raïms és que surt, no? I ara, cada vegada més, estan escrivint l'anyada. Vale? L'anyada, en la qual doncs, surt això. No optem a criances llargues. Les criances llargues també seran molt més amunt. I si ens trobem criances llargues a l'alçada de la cintura... Ui,
mal pensa.
Ai, aquest quant de temps porta, no, aquesta ampolla? Normalment, al final, o perquè els han rebaixat, això, dius, ostres, no ens arrisquem. No ens arrisquem per aquest tema, per la conservació, no perquè el vi estigui malament, sinó perquè la línia del supermercat no està adaptat per poder, tenir, diguéssim, els vins en bon estat, no? Jo crec, hi ha dues coses, així com mirant també les cosetes que hi havia i sobretot coneixent algunes marques, per exemple, del Penedès estan representades a les seves gammes més bàsiques, les seves gammes que al final són de lineal i que les podem veure, no? I podem trobar coses molt xules. Jo, mirant el que hi havia, dic, ostres, està bé que hi hagi doncs aquest vi d'aquest celler, de l'altre, i que són bons vins d'entrada i que jo crec que és una manera d'introduir-nos també en el celler. Hi ha vins de gamma, diguéssim, bàsica, però de bona qualitat. O que saps que hi ha una bona qualitat al darrere o hi ha una filosofia al darrere. Per tant, si algú dius, ostres, això fan a Vilafranca, o això fan al Penedès, o això fan a Font-rubí, o això ho fan a Pax, no? Dius, ostres, va, és aquesta marca.
Descobrim-la.
No? Descobrim-la perquè pots estirar a partir d'aquí i al final acabar coneixent un celler, doncs, amb cara i ulls i molt bé.
I el preu és més competitiu?
Sí, clar.
Sempre, no?
Sí, sempre és més competitiu i, per tant, perquè al final fan uns acords amb les comercials, comercialitzadores, no? A la qual
compren
gran volum i llavors es redueix el cost i després el cost afegit no és gaire diferent. Igualment, hi ha un acord, no?, dins d'Oreca, no? Hi ha uns PVPs que els estipula la comercialitzadora i el mateix celler, que diuen que això no pot passar.
Per sota de tal.
És a dir, si almenys hi ha una oferta, és una oferta que està acordada amb el celler, la comercialitzadora, vale? O el que l'altre és que és un preu que no es pot moure d'aquí, que allà on anem, més o menys, pot variar 20 cèntims cap amunt, 50 cèntims cap avall, però s'ha d'estar dins d'aquest marge, d'aquesta franja. En el que us deia d'aquesta tria d'aquests vins, jo crec que al supermercat, en general, hem d'anar. Si anem a triar un vi blanc, jo m'aniria a vins blancs joves. Vale? Per tant, si alguns tenen l'any, doncs ja agafar l'any 24-25, ara ja estava el 26, vale? Que ara ja començaran a sortir l'any de 25, més que res perquè si són vins blancs joves i ja són de l'any de 24, és que ja porten un any allà. amb aquella llum, amb aquella temperatura, d'acord? Vale? Per tant, ho hem de tenir en compte, això. Eh? Per tant, si estan en aquella gamma, que són les bàsiques, al final són vins joves per ser consumits en l'any que surten o com a molt l'any següent. Eh? Per tant, no ens arrisquem aquí. I quan són els negres, doncs aquí podem variar una miqueta més, perquè hi ha vins que ja es comercialitzen amb 2 anys de criança o que ja tenen allà un temps. Per tant, aquí ja podem jugar una miqueta més i que podem agafar perfectament alguna cosa del 22, el 23, no? També de vins. Però no ens anem més enllà, si és que us surt l'anyada. Una clau també, si mirem a l'etiqueta, de vegades el número de lot surt l'any en què se va ser embotellat aquell vi.
Potser no hi ha anyada, però no hi ha anyada, número de lot és obligatori.
Hi ha número de lot, és obligatori, però no sempre surt el lot surt l'any. Això és ja política de cadascú, vale? I per tant, quan es va embotellar, llavors, ui, això es va embotellar tal temps, no? Ja sé que és una mica, ja mirar tot, eh? O sigui, has de posar les ulleres
del la lupa, eh? La lupa de casa.
La lupa allà per anar mirant cadascuna d'aquestes cosetes, però que ens donaran senyes de que hem fet una bona tria o que almenys no errem o no anem allà, doncs, a lo loco, no a la babalà, doncs anar a comprar un producte que possiblement després ens decep. Per què? Perquè al final serà una cosa recurrent. No ens podem estressar cada vegada que anem al lineal dient, ostres, l'últim no em va agradar gens, en quin vaig, no? Hem d'encertar a la primera perquè al final serà una cosa recurrent. I, de fet, és el que us recomano. Un cop heu agafat aquell vi, l'heu tastat, ha anat bé, vale? Tornem-hi i anem a la mateixa franja. Anem a moure'ns a la mateixa franja.
Però ens atrevim
franja.
A canviar.
Ens atrevim a canviar o dir, ostres, sí, aquell posava que era un xarel·lo, potser aquest xarel·lo també m'agradarà. Vale? O allò en un moscat, doncs un moscat també m'agradarà. Ostres, mira, aquest està fet, ostres, aquest té Cabernet Sauvignon i Sumoll, no? I dir, ostres, aquesta combinació m'agrada, no? I al final és anar buscant tot això, no? O dir, al final jo conec moltes persones que diuen, no, és que a mi m'agrada el Merlot. Directament.
És veritat.
Ho tenim molt comú,
hi ha
eh?
Persones de varietat
fixa. Molt comú,
fixa.
De varietat fixa, sí, sí. No? No, és que a mi m'agrada el que té Chardonnay, no? Una mica més inusual.
O a mi els blancs en fusta.
Clar, blancs en fusta, clar. Això, si ho saps, ja vas a la botiga especialitzada. Si no ho saps, només et quedes amb aquesta, no?, de dir, ai, moscat, o no te n'adones de la varietat, perquè no està escrita això, no? Però dius, no, però això són, sé que és un celler que és d'aquí, que és de Pax, o que és de Vinyonet, no?, i que el fa i el fan bé, i és la seva gamma més bàsica, no? Al final, sempre s'ha de tenir en compte això, perquè al final no anem al gran productor, sinó que especialment al celler. Mirem el raïm, mirem la zona i llavors ja ens ubiquem una miqueta. Per què va venir això? Vaig a l'experiència de l'altre dia, sí. En la qual hi havia una persona mirant un vi de la Terra Alta, vale? I l'estava mirant i no sabia quin era. A més, d'un celler molt reconegut. Clar, jo el vaig veure, vaig dir, ah, això és tal. El dic, és Via Terra, vale? Via Terra és la gamma, diguéssim, bàsica del celler d'Etària, uns dels cellers insignes de Terra Alta. Té uns vinassos, la gamma alta, no n'hi ha cap, aquest, el lineal. Però aquest sí que hi és. Això és garantia, vale? No li vaig dir res a aquesta persona.
No, et vas mossegar la llengua?
Sí. No, de vegades sembla una mica llançat. I dic, no vull ser snob. vale. Però no, el va agafar.
Se'l va endur.
Dic, no, es va fer bé. Però estava bona estona mirant, però mirant l'etiqueta.
Dubtant,
no
és que
mirava la contraetiqueta.
No va girar l'ampolla.
Si t'agrada, que segur que t'agradarà una garnatxa de la Terra Alta, i et quedes, ei, m'agraden les garnatxes de la Terra Alta. Amb aquesta coletilla comença tot un món que veuràs sobre un món super fascinant.
El que està clar és que necessitem temps.
Això sí, hem d'anar...
És bàsic, eh?
Amb una
miqueta presses no funciona.
No, amb presses anirem a l'oferta, anirem allò al sota cavall i rei, que de vegades funciona, de vegades no, però jo crec que ens hem d'aturar una miqueta. Sobretot perquè sempre volem quedar bé al final, no? Si és una cosa,
ni que sigui a casa,
no?
nosaltres mateixos,
que quan l'obris... volem gaudir-ho,
clar,
no?
Clar.
Ah, espero que, no sé, que aquestes senyes doncs, us ajudin, com a mínim, doncs, no anar tan a cegues.
Doncs mil gràcies, ara ja tenim aquests tips d'or per escollir bé els vins al supermercat. Víctor Cornejo, que vagi molt i molt bé, fins aviat.
Gràcies, vagi bé.
Penedès en xarxa. Si també...
Són els Pantaleó i aquests peus descalços amb els quals avui ens acomiadem. Posem el punt i seguit. Demà ens retrobem. Tenim 3 hores per compartir a partir de les 9 i 6 i fins les 12. Tindrem alcalde, perquè hi ha roda d'alcaldes, els esports, la prèvia del cap de setmana i una entrevista. També reivindicarem el Dia Mundial de la Síndrome de Down. Sortirem per camins de transhumància, tot parlant d'un llibre. Us convidarem als Tres Tombs de la Bisbal, hi haurà cinema i acabarem tot fent ruta per les petjades del vi de Vilafranca del Penedès al territori penedès. Són algunes de les moltes propostes que tindrem demà per compartir. Adéu-siau!
Feu que les vostres vides